gairebé 24 minuts. Tenim amb nosaltres avui a la tertúlia del Gall del Monestir la Maria Vila, l'Eduard Gené, en Víctor Alexandre i en Jaume Pla. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Tenim diversos temes d'actualitat per tractar, temes que han protagonitzat l'actualitat santcugatenca i també nacional aquests dies. Jo voldria començar parlant precisament d'un tertulià d'aquesta casa, l'Arcadi Oliveres, que està promovent amb la monja Teresa Forcades, la monja mediàtica, això que han anomenat el procés constituent de Catalunya, una plataforma per concórrer les properes eleccions al Parlament amb l'objectiu, atenció, de proclamar una república catalana. Oliveres va explicar a Cugat.cat que cap dels dos no vol anar a les llistes, però que considera que hi ha una cruïlla històrica en la qual es troba el país i que, per tant, s'ha de tirar endavant aquest projecte per construir des de baix, i va remarcar molt això, des de baix, un nou model de país. Aquest moviment social, diu, treballarà per fer una assemblea constituent que defineixi quin nou model d'estat i d'ordre socioeconòmic volen els catalans. Dit això, avui hi ha, per exemple, el diari Ara, que parla que aquest moviment intenta aglutinar l'11 de setembre i el 15 de març, intentar que aquests dos moviments horitzontals, que diu aquest diari, es puguin trobar en un punt en comú i que això els permeti, doncs, tirar endavant una proposta política de cara a les properes eleccions catalanes. Dit això, jo ja callo i els demanaria que em fessin una valoració d'aquest moviment, si consideren que pot ser una mena d'aglutinador de diverses tendències polítiques que hem vist en els darrers temps, i si consideren, però, que Arcadi Oliveres i Teresa Forcades s'haurien d'implicar de forma més directa anant a les llistes. Això ja són unes opinions, però vaja, qui vulgui començar que comenci i anem xerrant. Eduard.
Buenos días, don José. Bien, yo en principio quiero decir que voy a hacer esa tertulia en castellano, es decir, en español, y por tanto, a partir de ese momento, ruego a los demás tertulianos que hablen el castellano y el español. Dicho esto...
En parlarem més tard, d'això, Eduard.
Ah.
Si us plau, centrem-nos en el tema per no desviar, parlem després. Ja s'ha entès perfectament.
O sé que no puedo.
No. Escolti, va, no em posi entre l'espasa i la paret, si us plau.
Bé, jo penso, la primera cosa que s'ha de dir és que en el programa Singulars, que van aparèixer la Teresa Forcades i l'Arcadi, doncs va ser un dels que va ser 218.000 espectadors del programa en directe, que volia dir que va tenir una acollida fabulosa. A mi em sembla lògic aquesta aparició, aquest moviment, perquè, o aquest intent, perquè és una mica el reflex del que està passant realment a tota Europa, no? El cas del Pepe Grillo seria el més significatiu i el més últim, i per tant no em sorprèn, perquè efectivament hi ha un percentatge de gent molt alt, cada vegada més alt, que diuen i repeteixen que no se senten representats pels partits que estan en el Parlament o en el qualsevol Parlament. La viabilitat d'un moviment com aquest, és a dir, l'eficàcia que pugui resultar d'això, com tot està per veure, però jo en principi ho veig amb molta simpatia, com a mínim perquè es pugui demostrar què és el que està passant, i tota vegada que veiem que els polítics d'una manera, diguéssim, general, sembla no entendre el que passa i sembla no entendre que han de fer realment un gir i no el fan, doncs potser aquest tipus d'acció servirà per alguna cosa. Servirà per alguna cosa en aquest sentit.
Maria, com ho veus? Per seguir aquesta ronda que es trobem ara a la taula.
Aviam, jo d'entrada, a mi m'estranya, jo el vaig sentir en aquesta casa i a tot arreu l'Arcadi Oliveres després del 15M dient que ell mai apostaria per traslladar un moviment social d'aquestes característiques al pla polític, i ho comparava amb els verds alemanys, que deia que havien perdut l'essència a l'accedir a les institucions de representació, etc. O sigui, d'entrada, amb sorpresa en aquest sentit. Després, jo vaig sentir ahir la monja Forcades a RAC1, li preguntaven quina diferència hi havia entre la seva proposta i la de la CUP, i deia, les persones, punt, i no m'he mirat gaire què reivindiquen. És a dir, jo que crec és que l'últim que ens falta, i ho veig com un, és a dir, ho veig com una proposta més a l'estil de Pepe Grillo, que l'últim que ens falta és aquesta atomització de la política, jo ho veig com un circ, sobretot perquè crec que hi ha la CUP que està fent molt bé aquest paper i que recull molt bé, crec, aquest moviment. I I a tot aquest circ sumat, el fet que el senyor Barberà ho presenti en exclusiva a TV3, no perquè sigui TV3 i sigui la televisió pública del país, sinó que és tot plegat dues personalitats d'església, que no deixa de ser curiós que en un país laic com Catalunya aquest arrelament del clergat, diguéssim, encara es pugui veure en coses com aquestes. A mi, bàsicament això, que em sembla un circ, que penso a més que un procés constituent on cap dels seus punts parla clarament d'independència, tot i que ells sí que ho han dit, m'estranya, sobretot perquè un procés constituent que no pensi en la independència com a pas zero, si no existeix a la resta de l'Estat, té tan poc sentit com el projecte polític de Ciutadans presentant-se només a Catalunya, diguéssim, perquè no pots pretendre reformar Espanya sense... Per tant, tot plegat un circ, no sé, i sobretot després de veure i de sentir la senyora Forcades a RAC1 ahir al matí.
Víctor.
Bé, d'entrada, si existeix un partit cristiano-demòcrata monàrquic dependentista una pila de coses més, però en tot cas aquestes serien les principals, que és Unió Democràtica, perquè no hauria de poder existir, no, un partit que sigui cristiano-demòcrata, independentista i republicà. Això de cara a la legitimitat. Per tant, no hi ha res a dir. Ara bé, comparteixo el que deia la Maria. De fet, l'article que tinc per la setmana que ve i que gravaré avui aquí a la casa, dic justament això. És a dir, no acabo de veure clar la diversificació del vot per qüestió de matisos, llevat del tema religiós, que seria un tema que realment a l'esquerra no hi és, aquest tema així, no? Però llevat d'això, vistes totes les propostes, vaig veure el programa Singulars i he vist tot el manifest que han fet amb els 10 punts clau de procés constituent de Catalunya, es diu, o no sabem si aquest serà el nom formal oficial. Clar, veig que hi ha temes, doncs sí, són els temes del no a l'OTAN, per exemple, diuen no a l'OTAN, en el tema de la privatització de la banca. Sobre aquests punts jo em pregunto si quan necessitem el suport de determinats països de la Unió Europea presentem d'entrada tot això, no sé si tindrem aquests suports de cara a un estat català. De tota manera, hi ha el tema de la no a la guerra, no a la violència de gènere, hi ha el dret a l'habitatge, hi ha una pila de coses que formen part, doncs, de les reivindicacions que té la CUP. Aleshores, jo pregunto, llegit tots els programes que hi ha, que tenen, tot el programa, tots els punts, els 10 punts, que són amplis, perquè no només és una cosa en cada punt, sinó que cada punt té diverses coses. Vist tot allò, llevat del tema religiós, tot això no ho defensa la CUP. Sí, oi que sí? Aleshores, no entenc quin és el matís, llevat, tornem al mateix, del tema religiós, de la proposta d'Arcadi Oliveres i Teresa Forcades, per molt bona fe que tinguin. No ho acabo d'entendre.
Jaume, com ho veus?
Doncs jo veig precisament que és un revulsiu perquè sigui un altre moviment per accelerar el dret a decidir, per accelerar un nou estat d'Europa. El primer que diuen ells, quan li pregunten a la Forcada, diuen no, la base nostra és que tot el que demanem és a partir de que Catalunya sigui un nou estat. Això a partir d'aquí. Per tant, al marge de la CUP, doncs el que s'ha de fer és que hi hagi tots aquests moviments, que se'n parli moltíssim, la CUP ja té el seu camí, però aquí poden aglutinar tota la gent de l'11 de setembre i el 15M, i serà, mira com se'n parla ara, la CUP ja fa el seu camí, però clar, aquest és un altre moviment, i el que hem de fer entre tots és acelerar, però d'alguna manera rapidíssim, que es pugui fer el referèndum, perquè ja veus, a part de com van totes les coses, estem en una situació que ja no crec que hauríem d'esperar ni el 2014, i aquest moviment, pensa que la monja Forcades, clar, comparar-la amb un circ em sembla molt fort, perquè és una dona amb 3 doctorats, que té un prestigi internacional de primeríssim nivell, i que la dona no es posa en un partit polític, perquè naturalment és monja i no s'ho va posar, però el que diu ella i com parla, doncs esclar, és una cosa que el reste del món se'n parlarà moltíssim. Això arribarà fins al Vaticà, segur. I em sembla que això és un altre moviment, juntant-lo amb tots els altres moviments que hi ha, que faran que s'acceleri el dret a decidir.
Algun comentari més sobre aquest escenari polític?
Bé, jo et diria que fer un comentari molt per sobre, molt ampli, no? Aquí el diari Ara avui presenta una espècie d'esquema, una espècie d'ones on al mig hi ha la CUP i ICB i Esquerra Republicana per una altra part, etc. I després van, en fi, els accents nacionals, diu, moviments socials, accents nacionals, accent social, etc. Jo torno a dir que és un moviment que el que fa només és voler posar sobre a la palestra, voler mostrar que efectivament, tal com s'està desenvolupant el sistema polític, està fracassat, està tancat i per tant s'ha de regenerar, i la fórmula és aquesta. La categoria de les dues persones que s'han posat al front, la categoria personal per una banda i la seva diguéssim història en el sentit polític i social, per mi és indubtable. Jo no sóc partidari, per exemple, d'una persona que va amb un hàbit i que es posa, perquè jo no sóc creient, i com a conseqüència, vull dir, no, a mi em xoca una mica el personatge de la Teresa Forcades, perquè porta un tipus d'hàbit que és mixta entre una cosa... Bueno, per això són petites coses que no marquen a mi la diferència entre tractar ser vàlid o no.
No creus que vivim en un moment més modern? Perquè això fa uns anys hagués estat excomulgada immediatament.
I tant.
Clar,
i tant.
Doncs això vol dir que ara, també al marge, hem d'evolucionar.
Sí, al marge d'això, el que això pot tenir un efecte això revulsiu i que hi hagi gent que no està a cap partit i que aleshores això li pugui suposar un intentar col·laborar amb aquest tipus de moviment, em sembla molt bé. Em sembla bé com un element, sobretot, això és el mateix. Aquesta atomització que estem dient, s'ha atomitzat, és veritat. O sigui, per aconseguir una cosa, l'única fórmula que hi ha és ajuntar, no hi ha més. O sigui, com més gent hi hagi en una línia determinada, més possibilitats de que s'arribi a l'objectiu que es pretén o que pretén quasi tothom. Però, en principi, com un element revulsiu, em sembla correcte.
El que passa és que som molt destres a Catalunya en fer manifestacions, que les fem perfectes perquè fem doctorats en manifestacions, les fem multitudinàries, millor que ningú, és a dir, som mestres en organitzar coses, i també som mestres en crear plataformes, no? És a dir, fem moltes plataformes, està molt bé, però a vegades penses, sí, si tanta energia que posem en fer manifestacions i en fer plataformes la poséssim realment en la consecució de l'objectiu que sembla que tenen aquestes plataformes i aquestes manifestacions, ja tindríem la feina feta. I sembla que intentem entretenir-nos pel camí per no arribar fins allà, no? Ens busquem feines que no acaben de cristal·litzar. De tota manera, jo diria una cosa també. La Teresa Forcades, el fet que sigui monja, jo crec que no té importància. Home, té importància, però em refereixo, no, ho dic quan se la critica pel fet de ser monja. No em sembla just, perquè té dret a ser monja com un altre té dret a ser el que vulgui a la vida, no? I si un advocat pot parlar de política, i un metge també, i un escriptor també, per què no una monja no podria fer, no?
I un futbolista.
Bueno, aquests normalment no parlen mai de res més que de futbol, que també convindria que es mullessin, oi?, pel país. Però... no, el fet que sigui que la filiació religiosa de la senyora Forcades és igual, vull dir, no, jo no crec que tingui cap mena d'importància. Ara, que pot influir, com deia el Jaume, tant de bo, el fet que sigui monja i que tingui no sé quines influències pot tenir aquesta senyora al Vaticà, suposant que les tingui, o sí que pot tenir repercussió, és veritat que hi ha un sector de la societat catalana que és creient, que necessita a vegades aquest tipus de veu perquè el que digui la CUP, per més que teòricament pogués estar d'acord, no s'hi apuntarà mai, perquè ideològicament, per raons diverses, no hi combregarà mai. En canvi, si ho diu la senyora Forcades, la Teresa Forcades, sí que s'hi apunta. I potser no ha reflexionat i diu, si la senyora Forcades i la CUP diuen el mateix, que no s'hi ha fixat. Ah, sí, però és que si ho diu la senyora Forcades és diferent. Val, doncs d'acord, vostè mateix, però endavant.
Però jo crec que en lloc d'entrar en detall a veure les diferents posicions que té el manifest, lo important és això, quan més plataformes hi hagin, més arribarà a l'exterior, perquè això arribarà fora. penso que en aquests moments els que deuen estar emprenyadíssims és la conferència episcopal, perquè la senyora Forcades depèn de Madrid perquè no hi ha una conferència episcopal catalana. I deuen estar indignadíssims. Per tant, per mi, és una dona que ha tingut una valentia i una independència tremenda. Però, i això se'n parlarà més gràcies a les circumstàncies que es mengen. Molts, encara millor. Però tu dius, hem de fer una unitat i anar tots a la mateixa. Però és que no ens ho permet el govern. Per tant, quan més moviments hi hagin i més cops de tralla hi hagin, el govern més s'espantarà i dirà, bueno, per fer, o hem de donar els drets a decidir, o anem a Europa. I anem a Europa, però ja... Perquè tot, amb lo, això que ha passat ahir amb el Tardà i el Parlament, això arribarà fora també. I tot això, aquests moviments, acceleren la situació insostenible de Catalunya amb Espanya.
Maria, algun comentari?
No, jo, bueno, que no, espero a veure si ell és el... Perquè cap dels dos volen liderar-ho, volen presentar-se. A veure si és el Jaume Barberà, que llavors ja seria... tremendo.
Jo m'he llegit el manifest i hi ha coses que jo els demanaria, a veure com ho faran. Expropiació a la banca privada.
No els acomiadaments, punt, diu. No acomiadaments.
I drets a la ciutadania per a tothom, no sé què vol dir això. És a dir,
tothom qui vingui... molt esquemàtic. És que no, clar, és que en el fons gairebé...
Dació en pagament retroactiva, la gent que mínimament en sap, i aquest és un gran debat, fer una dació en pagament retroactiva seria, vaja...
impossible.
Perquè, clar, això vol dir que el... convences a canviar la situació però, anterior d'una manera totalment...
És tan impossible com que els països de la Unió Europea tornin els diners que se'ls donen. És tan impossible com això. O sigui, la deute, per exemple, europea, ningú la tornarà. O algú pensa que algú pot la tornar. Ningú la tornarà. Però això és igual. Ara, perdoneu, però dieu que clar, hi ha una sèrie, una llista de coses que no són possibles, etc. Si analitzeu la majoria de manifestos de qualsevol partit polític, de qualsevol estic dient, també són impossibles.
No és que digui que sigui impossible. És que
no, però perdona, que insisteixo, tampoc són impossibles.
Però és que això no és un partit polític.
Sí, em sembla que està tot molt poc pensat i per això la CUP diu exactament el mateix. Crec que són una gent que ja ha pensat i que porta molts anys pensant-hi i té una mínima estructura que no crec que tingui... que no crec que tingui aquest moviment, no.
Maria, però és molt possible que en unes properes eleccions, si aquest moviment va amb força i empenta, molts d'aquesta gent que segueixen el moviment votin la CUP.
Si em no sembla molt bé. Partit,
perquè sí. Aquest projecte és una cosa de purament de moviment, però clar, això no ho presenta un partit polític.
Però
això són suggerències.
No, això està molt bé, però entrem en aquest punt. Quan sorgeixen la CUP, quan sorgeix, quina és una de les coses que diu la CUP? Que no entrarà en el Parlament. Que la seva acció és una acció externa al que està fent els polítics en aquest moment. I, per tant, que no ho farà. Ara és estar al Parlament. En un moment determinat, m'imagino, des de fora, que es va pensar no és possible fer una acció real si no entrem dintre del Parlament. I en aquell moment, doncs, es decideix. Sí o no? Per tant, vol dir que, a veure, podem ser tot el estrictes que vulguem en dir 10 punts, aquests 10 punts són possibles, o està ben pensat, no està ben pensat. El que sí és veritat, el que sí és absolutament veritat, és que l'aparició d'aquestes dues persones en el programa d'en Barberà, no entrarem en detalls, qui és el Barberà, com ho fa, què diu, etc.
No,
digui,
ens expliqui també.
No, però no entrarem en detalls. Però el que vull dir és que siguem exigents en tots. Amb tots.
Em sembla que ho soc bastant
no només amb alguns. No, jo faig només aquesta apreciació. Perquè, efectivament, jo estic amb vosaltres, en que si no hi ha una unitat d'acció, és difícil arribar a determinats objectius. La nostra característica, abans apuntava el Víctor Una, és precisament... no sé, vull dir la catalana, és precisament que quasi mai s'arriba a aquesta unitat d'acció. I, efectivament, doncs estem on estem, probablement, entre altres coses, doncs per això. Però no ens equivoquem. Insisteixo, la CUP, quan va començar, tampoc volia entrar en el joc dels polítics. i ara hi és, i és amb les característiques diferents, amb punts de dir, jo no vull cotxe, molt bé, jo no vull xòfer, molt bé, jo no vull, sí, jo no entro dins de l'esquema aquest, molt bé, però està dintre del Parlament, perquè malauradament o es fa amb fusells al carrer o es fa dintre del Parlament. No hi ha altra solució.
La tasca que ha fet la CUP també quan no estava al Parlament, en els ajuntaments, és molt positiva. És a dir, l'arribada al Parlament no és una cosa... Només són 3 diputats, d'acord, és molt poc, no? Però, escolta, arribar és molt difícil. I quan hi arriba, no arriba com un bolet que apareix allà, sinó que és el fruit de molta feina feta en municipis. Una feina a vegades que queda molt amagada, perquè d'entrada, si és la CUP, no té projecció mediàtica, cap, zero, no? A vegades n'hi ha prou que ho sigui perquè ja no en tingui. Vull dir que, malgrat això, ha existit i ha aconseguit un teixit social que l'ha portat finalment a poder fer el gran pas, que és el del Parlament de Catalunya, perquè com dius realment, Eduard, clar, si no ets al Parlament és molt difícil moure fils, oi? Però ja m'agradaria a mi que la CUP hagués tingut tant de suport mediàtic com ha tingut Ciudadanos abans de tenir els 9 diputats, quan no era res. Perquè Ciudadanos segurament no estaria avui al Parlament amb els primers 3 diputats que va aconseguir si abans que no fos absolutament res, quan eren 15 persones entre les quals el Narcís de Carreras, el Boadella, aquestes persones, 15 van fer un manifest de 15 i van tenir una projecció mediàtica a la televisió pública de Catalunya extraordinari, com si fos una cosa quan el Correllengua, que mou mig milió de persones pel cap baix pels països catalans, no ha tingut mai aquest ressò. I a més, van tenir entrevistes exclusives de mitja hora i de 40 minuts a la nit al dia amb la Mònica Terribas i amb el programa Àgora. Abans que no fossin res, 15 persones. Esclar, a partir d'aquell moment hi venien les eleccions immediatament. Esclar, van tenir una cobertura mediàtica que no l'ha tingut
en aquests mateixos mitjans
ni Solidaritat,
que diuen que són sectaris, que mai els treuen, etcètera, etcètera. Escolti,
mira, perdona, ja que estem parlant d'això, una altra cosa que em sembla indignant, a mi em sembla indignant des del punt de vista periodístic, per part, ja que dius, de la televisió pública. Normalment mirem els telenotícies. Les telenotícies, apareix una notícia, la que sigui, no, de caràcter polític, i apareixen declaracions dels líders de tots els partits, no? Surt de Convergència, surt... Aquest sempre surt el senyor Duran, són dos, si surt el Partit Socialista, Esquerra, etc. Ciudadanos, però mai saps què diu la CUP sobre aquell tema. Dius, no té opinió la CUP? O segur que en té d'opinió sobre aquella qüestió, la que sigui, no importa quina. No apareix sistemàticament mai, només de manera esporàdica. És a dir, es fa una pentinada de totes les opinions del ventall parlamentari i tots diuen la seva. I dius, després de Ciudadanos ve la CUP, no? Doncs ja no apareix. A mi em sembla hipòcrita per part dels redactors de Telenotícies de TV3 que quan venen eleccions diguin que estan indignats i que ells no volen signar les informacions perquè els obliguen a fer unes quotes. Escolta, apartar la CUP sistemàticament dels informatius no és una discriminació?
I tant.
Si són periodistes, el que haurien d'agafar és simplement, no per quotes, sinó allò que és interessant, perquè potser pot ser que el senyor Martínez de la CUP digui una cosa molt més interessant que no pas el senyor de Navarro, posem per cas, i tu com a periodista has de dir, doncs mira, jo poso aquest tall i no l'altre. No, és que sistemàticament digui el que digui, el senyor Navarro és notícia, i digui el que digui la CUP mai no ho és.
Perdona, però
em sembla indignant.
Però a mi em sembla que això és parles d'un any, d'un temps anterior.
No, ara.
Però ara la CUP, escolta...
No apareix el Senyor Notícies, no. No. Mira, només quan hi ha un teatre.
Quan es fan aquestes rondes jo també m'he fixat. Home. Sovint no apareix la CUP.
No.
És que... no en algunes sí que apareix, però,
molt, no, però és que
moltes no apareix.
Contadíssimes
però
ocasions.
La CUP té prou habilitat i prou sentit polític per fer-se sentir.
Però això és injust.
Aquest últim altercat lamentable que hi ha hagut per part de Ciutadans.
Clar, però ha hagut de passar això.
Bueno, és molt bé que ho facin.
No, ja, però ha hagut de passar un enfrontament.
Molt bé que ho facin, i clar. Com queda Ciutadans?
Canviem de tema. Xavier Martorell va encarregar l'agència Método 3 a espiar els regidors d'Unió Democràtica, Joan Recasens i Xavier Amador, quan els tres formaven part de l'equip de govern de Lluís Recoder. L'aleshores regidor de Seguretat Ciutadana i també treballador del Barça hauria carregat a l'entitat esportiva el cost de la investigació, 11.600 euros, i aquests documents inclouen comptes i propietats dels dos càrrecs d'Unió Democràtica i també posen sota sospita la concessió del projecte del complex de Mirassol, que finalment no es va construir perquè una de les empreses precisament va haver de tancar. També hem tingut aquest dimarts, l'elecció del nou president de Convergència Democràtica, en Joan Maria Tarribas, que substitueix precisament Martorell en el càrrec. Ja sé que hem parlat diverses vegades d'aquest tema, però ara sí que hem tingut per fi una notícia en què queda clar que va ser Xavier Martorell qui va encarregar aquests informes, perquè les notícies anteriors deien que els havia rebut, només això. Òbviament, era fàcil imaginar que els havia encarregat ell, però vaja, és la primera vegada que queda clar que va ser ell qui va encarregar els informes a dos regidors de Sant Cugat, del seu propi equip de govern, amb un alcalde que no parla mai del tema, Lluís Recoder, que, insisteixo, torno a dir des d'aquests micròfons que quan vulgui, ja que l'he tocat diverses vegades, estic amb moltes ganes de fer-li una entrevista sobre aquesta qüestió, perquè, clar, ell era l'alcalde en aquell moment i no hi ha manera de poder parlar amb ell que faci una declaració per explicar si ell en tenia constància, bàsicament, per fer aquesta pregunta. No sé què els sembla tot plegat, tot aquest moviment, la Convergència, els espionatges, si tot canvia o més o menys continuem igual, si Martorell ha de continuar la Generalitat, i vaja.
Però l'espionatge era Unió.
Era Unió.
A mi, de totes maneres, ja em semblava molt, molt negatiu que un senyor que estigués a l'Ajuntament de Sant Cugat, alhora estigués a Futbol Club Barcelona, i que hauria de tenir una dedicació molt, perquè aquí estava plena de dedicació.
Així alternava.
Sí, clar.
Sí, però quan va agafar el càrrec em sembla que va canviar de dedicació, perquè va haver de dir que estava dedicació parcial. Ho dic perquè a vegades han de respectar aquests...
Però ell cobrava del Barça o no cobrava?
Sí, tant. I bé. Maria, cobrava, i bé, sí. El que passa que jo penso que això és fotut perquè aquesta, diguéssim, absència de declaracions que tu apuntaves del senyor Recoder indica clarament que alguna cosa sabia.
Maria, com
no? Jo crec que no només ho sabia, sinó, i no m'agradaria difamar, però a mi em sona estrany que un regidor tot sol es posi a investigar. Jo no el conec, el senyor Xavier Martorell, evidentment no poso la mà al foc ni la deixo de posar per ningú, però em sembla estrany que fos ell pel seu propi peu que es dediqués a investigar i amb quin objectiu, és a dir, si les ordres han de venir d'algú, és evident que han de venir de l'alcalde, això unes. I lligant amb això, crec que el senyor Martorell és un cap de turc. Jo estic molt farta dels espionatges i de totes aquestes històries de Mortadelo i Filemón, molt farta. Més enllà de l'objectiu mediàtic o polític que hi hagi al darrere. Vull dir que crec que, a més, el que hauríem de fer és no parlar-ne més, però és igual. La qüestió és que crec que el senyor Martorell és un cap de turc, respon a un sector de Convergència que crec que és el més fidel al president Mas, entre ells el més fidel i el menys sorollós també, entre ells el senyor conseller de Justícia, el Germà Gordó, i crec que aquí a mi el que em preocupa és la, és a dir, l'enemic, és el que dic sempre, l'enemic no és el Duran i Lleida, l'enemic no és el CNI, l'enemic no són els espanyols, l'enemic és, som nosaltres mateixos, l'enemic de l'independentisme són els propis independentistes i són aquestes guerres internes que hi ha Convergència, hi ha de tota aquesta gent que ha començat a abandonar el vaixell o l'abandonarà com rates després d'haver vist que no hi havia una majoria absoluta, i a mi això és el que em preocupa, que com si la cosa no fos prou difícil, a més el president Mas no tingui el prou suport per intern per fer segons què.
Més opinions.
Jo no conec Convergència per dins, no sé si Mas, això es diu que hi ha divisió interna i que no tot el sector de Convergència és independentista i tal. Jo crec que el gros del partit sí que ho és, si no tampoc el país, si no el país estaria fatal també, vull dir, les coses com siguin, no? Ara no sé si realment ell en el seu entorn té pals a les rodes o no ho sé. Jo crec que no sé si en el partit, en tot cas, on hi ha pals a les rodes és en el món econòmic cap amunt. Vull dir que aquí tots els pals a les rodes que puguis i totes les pressions. No ho sé, el problema de les eleccions i la pèrdua de 12 escons de per part de Convergència és que la lectura que es va fer a Espanya com a titulars és que l'independentisme doncs havia fet, clar, no havia fracassat i tal, quan això no és veritat. El partit l'independentisme va triomfar en aquestes eleccions. El que passa és que, certament, la visualització de 12 escons menys per part d'un partit que aglutinava i que amb el president al capdavant, que liderava tot això, transmet la sensació de que la cosa no ha funcionat, però sí que ha funcionat, carai.
Perdó, vull deixar clar que no estic dient amb això que l'independentisme quedi debilitat, que és molt positiu que estigui diversificat d'aquesta manera. El problema és que el senyor Mas es presenta amb una proposta clara que crec, que primera que és el primer president que parla d'independència que hem tingut mai, i segona que es presenta amb una proposta clara en aquest sentit, ell crec que hauria estat capaç, amb un suport més ampli, sí, de realment trencar aquesta connivència de les elites amb el poble, i això i li està costant molt més, és a dir, segons quins senyors de l'oligarquia, diguéssim, amb una majoria absoluta, callen. Ara no callen i van fotent-li el foc.
Sí.
I la diferència és aquesta.
Jo crec que conec bastant el tema de Convergència i dintre del partit hi ha una cohesió absoluta. El que passa que hi ha el soci, que és el que posa pals a les rodes, aquest sí. Pensa que d'aquests 11...
El teu amic Durant.
I tant, més amic que no pas el senyor Gené. Però fixa't que aquests 11 escons que va perdre van dir que tu ets molt amic també del Durant, però jo en soc més.
Jo dic que és un
sentit irònic, que quedi clar,
jo dic que és un misteri de la naturalesa.
No, escolta, Maria, però pensa que dels 11 escons que va perdre
12,
van, 12. 12, però 11 van anar a parar a Esquerra, vol dir que ens vam definir tots d'una manera clara de dir són els que han votat autènticament independentistes. Però el problema és que dintre aquesta lluita que hi ha és, que dius, ho tenim una mica dintre, però és l'altre soci, no a Convergència, hi ha una cohesió absoluta.
Però el Durant que aquesta feina l'ha fet sempre, eh? Hi ha gent a Convergència més, que l'està fent ara i que no
ara molt més,
abans.
Tu, pensa, Maria, que hi ha un estudi a dintre de Convergència a través d'empreses especialitzades que dels 11 escons que van perdre, 8 o 9 eren per la declaració que va fer el senyor Durant 2 dies abans de les eleccions. Tothom diu que és el Mundo. El Mundo en va perdre 2 o 3, però el reste, 8 o 9, va ser la declaració del senyor Durant. Imagina't tu el problema que tenim.
Sí, perquè la incidència del Mundo a Catalunya és zero, pràcticament.
No? Ja no en fan cas.
Sí, no.
I en canvi, el Mundo va horrogar de dir gràcies a nosotros, Convergencia ha perdido 12 diputats. Això van dir-ho. Això també és de denúncia, però en fi, en canvi, no és així. 8 o 9 van fer pel senyor Durant. I això és el greu, tu.
Sí, però
molt breument, que així parlem una mica de propostes culturals.
Quan això passa, en tot cas, quan el senyor Durant va fer aquelles declaracions, el que hauria convingut és que Convergència, de manera dràstica, l'hagués desautoritzat, independentment del que pugui passar després, però desautoritzar-lo. Primera, perquè es jugava les eleccions, i després perquè això no es pot permetre.
Home, si continua de porta en veu, ja m'explicaràs.
Doncs aquí per l'hora de la criatura.
Ja està.
Va, propostes perquè cada setmana, a part de la marxa, sí, molt breument, que tenim 2 minuts.
Home, jo recomanaria que li agradi, clar, un concert que es fa en un estil precisament a l'església, que és la polifonia, aquesta nit a les 9, el puc presentar a Camerata, aquest esplendor de la polifonia vocal barroca i del segle XX. Està fet per 2 grups i penso que pot ser molt interessant, molt.
Queda apuntada la recomanació, Eduard. Per cert, no hem parlat al final del castellà, eh?
Mira
que
diem.
Exacte.
Ha quedat clar, Maria, Víctor, Jaume, alguna pel·lícula, algun llibre, algun disc, o alguna altra cosa, o algun restaurant, també, escoltin, aquí... No es tallin.
No, de cinema no hi ha res interessant. Hi ha una pel·lícula que és... No sé si és que la projectaran el dijous en versió original, que és La noche más oscura, de la Catherine Bigelow, que sí, és el tema de l'atemptat del Bin Laden i tal, que és una pel·lícula francament gairebé feixista. És una pel·lícula, vull dir, amb un... En Tierra Hostil, que era la pel·lícula anterior de Catherine Bigelow, m'havia agradat molt i presentar, però aquesta, francament, és una apologia del crim,
de la tortura,
i del dret de l'Estat i de la tortura.
La tortura
esferidora.
La de Ricardo Darín?
És una pel·lícula policíaca, diguéssim, no té més interès que veure el senyor Darín, vull dir, que fent de sempre de senyor Darín, que és un molt bon actor, però la pel·lícula no t'aporta res més.
Alguna cosa més, Jaume Maria?
Jo de llibres diria que ja s'ha publicat, ja s'ha llegit, és que la gent que vol estar ben ben informada llegeixi la història indignada dels catalans del senyor Escura. Ah, sí. I t'asseguro, l'acabes de llegir i dius, hem d'agafar la independència amb ambulància, tu.
Maria, alguna cosa?
No se m'ha comprès ara mateix.
Escoltin, doncs ho deixem aquí, perquè falta tot just poc més d'un minut. Jaume, Víctor, Maria i Eduard, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, don José.
Don José, ostres, això... Quan m'ho has dit al començament, m'ha ferit l'ànima.
És que, segons quin tipus de tertúlies, perquè vostè, don Juan, estuvo allí, pues sí, estuve allí, don Ernesto.
Bon cap de setmana.
Tot això...
Hem de marxar, Jaume, un moment. Tanquem micros, bon dia a tothom, i ara en parlem.
Adéu.